Bon dia. Més de 240 litres per metre quadrat a Olot en el mes de març més plujós dels últims 10 anys.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Pluges només d'aquest mes de març que han passat dels 200-300 litres per metre quadrat, fins i tot més en alguns racons de Girona, com podria ser la Selva i també cap a... entre la Serra del Mont, de fet, i l'Albera, al Banyà, han caigut 400 litres per metre quadrat. Això és el que ens fa dir que la sequera s'ha acabat.
Acabem d'escoltar el meteoròleg Lluís Mi Pérez en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, unes dades que ara escoltàvem del Servei Meteorològic de Catalunya, segons unes xifres que ha recollit, per exemple, l'estació a la capital garrotxina. Ha plogut gairebé cada dia del mes en molts punts a la comarca, superant rècords històrics. Mieres, per exemple, ha estat una de les poblacions juntament amb Olot on hi ha caigut més litres per metre quadrat. De seguida coneixem els detalls de totes aquestes xifres d'unes pluges molt benvingudes durant aquest mes de març a casa nostra. Abans, però, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 27 de març del 2025.
El dia en 4 minuts.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, demana que el tram de carretera que passa per davant l'escola sigui de 30 km per hora. Explica que els controls de Mossos d'Esquadra i els radars del Servei Català de Trànsit s'han posat al municipi i han donat un bon servei. L'Ajuntament de la Vall de Bianya està fent millores a la xarxa d'aigua de la Canya. Concretament, s'estan substituint canonades i col·locant nous comptadors a diversos carrers amb l'objectiu de reduir fuites. El Max Anya s'imposa al Garrotxa Startup d'enguany. Era la segona edició d'aquest programa d'emprenedoria per a joves de l'associació Garrotxa Tech. Segons el president de l'entitat, Aleix Lagares, enguany s'ha notat un major nivell tant pel que fa a participants com també per part de formadors. La Fundació Impulsa celebra el seu desè aniversari a la Garrotxa. Des del 2018 ha acompanyat a més d'un centenar d'alumnes a finalitzar els estudis de formació professional. En aquest projecte hi participen 30 empreses. En esports, l'hoquei Olot visita Girona per afrontar un duel d'alçada. Els olotins jugaran a la pista del rival, amb qui estan empatats a punts a la part alta de la classificació. Un partit que es disputarà dissabte a les 8 del vespre en directe des de mitja hora abans a Ràdio Olot. També parlarem de futbol territorial, perquè el Sant Jaume Olot B segueix amb la bona dinàmica i agafa distància amb el segon classificat, precisament un altre garrotxí al Bosc de Tosca. Els garrotxins fa moltes setmanes que són líders del grup 1 de la segona catalana. I tancarem aquest informatiu parlant del Surti com Surti, que estrena en playback aquest cap de setmana a Sant Joan les Fonts. Ja fa una dècada que aquest grup de jubilats es diverteix i fa divertir a la resta de tot recordant cançons pròpies de la seva joventut.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salvador Illa guanyaria les eleccions, Junts recularia i Aliança Catalana es dispararia, segons l'última enquesta del CEO. El suport a la independència està en el nivell més baix de l'última dècada. Els partidaris es queden per primera vegada per sota del 40%. PSC i Esquerra pacten que la nova empresa de Rodalies tingui una direcció executiva independent de Renfe. Transaccionen una proposta de resolució que estableix que s'ha de constituir abans del 31 de desembre. L'habitatge ja és el principal problema per al 23% dels catalans, el nivell més alt en com a mínim dues dècades. La insatisfacció amb la política és el segon neguit i la immigració el tercer, el nivell més alt des de l'any 2008. Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona determina que l'orina humana es pot reutilitzar com a fertilitzant agrícola. Els investigadors destaquen l'aportació de nutrients i la reducció de les emissions. A la pàgina internacional, Europa intenta enllestir en una cimera a París les garanties de seguretat per a Ucraïna de cara a un acord de pau. El socis atlàntics de Trump donen suport a la seva mediació i insisteixen que volen ser part de la solució. I el fotògraf Samuel Nacar guanya el World Press Photo 2025 a la categoria de reportatge fotogràfic. El projecte retrata supervivents a les presons de Síria, víctimes de tortures durant el règim de Bashar al-Assad.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El dia comença una mica fred. Hem baixat fins a 1 sota 0 a Camprodon, mig sota 0 a Das a l'aeròdrom, 5 sota 0 a Ulldeter i també a la Tosa, 2.500 metres. Per exemple, Olot 2 graus, la Vall d'en Bas 1 grau positiu, 2 a Olost, 2 també a Ceba, 4 a Vic, Boirines i Bancs del Vallès, la comarca d'Osona, hi va ploure una mica, entre 1 i 5 litres, 7 litres a Muntanyola. I bé, avui repetirem algun ruixadet, alguna gotellada, però molt poca cosa. Fins i tot podríem tenir una pausa a molts sectors de la costa, del prelitoral, dia globalment assolellat amb nuvolades de tarda, però comarques interiors sí que aquest dijous a la tarda, doncs, Guilleries, Osona, Lluçanès, potser la Garrotxa, el Ripollès, poca cosa tot plegat. I sembla que demà també, demà tindríem algun ruixat de tarda en aquests mateixos sectors. En principi no és una situació de molta pluja, si neva poquet, 1.700 metres, la cota de neu. I de cara a la tarda, més aviat s'imposaria el sol a les clarianes cap a la costa. Bé, situació marcada per vent de nord, tramuntana forta aquest dissabte, alguna petita nevada intermitent al nord del Pirineu, cota de neu baixant a 1.000-1.200 metres, però sobretot tramuntana. També podria caure algun ruixat cap al Baix Empordà, la Selva, Gironès, Pla de l'Estany, cap al litoral i prelitoral gironí. I diumenge més aviat faria sol i la temperatura tornaria a pujar.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 27 de març de 2025 a l'antena de l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant dels més de 240 litres per metre quadrat a Olot en el mes de març, més plujós dels últims 10 anys. Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya, segons les xifres que ha recollit la seva estació de la capital garrotxina. Ha plogut gairebé cada dia del mes en molts punts de la comarca, superant així rècords històrics. Mieres, per exemple, ha estat una de les poblacions, juntament amb Olot, on hi ha caigut més litres per metre quadrat.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
5 de març és l'únic dia del mes on no ha plogut a Olot, on precisament s'hi han acumulat més de 240 litres per arribar a unes xifres gairebé mai vistes en aquestes alçades d'any. Unes pluges que serveixen per omplir els aqüífers dels quals depèn la comarca i per revitalitzar un riu Fluvià molt pobre en els darrers anys. El d'Olot és un cas paradigmàtic, ja que hi ha caigut aigua tots els dies excepte el primer dimecres del mes, una circumstància calcada a, per exemple, Guardiola de Berguedà, també on els 23 dies han estat passats per aigua i suposen un rècord històric tant a la població berguedana com també a la capital de la Garrotxa. Segons l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya han caigut 242,2 litres per metre quadrat en els primers 24 dies d'aquest març, convertint-se així en el mes de març més plujós de la darrera dècada. El meteoròleg Luis Mi Pérez es mostra clar i diu que la sequera a la comarca ja s'ha acabat.
Pluges només d'aquest mes de març que han passat dels 200-300 litres per metre quadrat, fins i tot més en alguns racons de Girona, com podria ser la Selva, i també cap a... entre la Serra del Mont, de fet, i l'Albera, al Banyà, han caigut 400 litres per metre quadrat. Això és el que ens fa dir que la sequera s'ha acabat.
A banda de les grans xifres publicades i explicades sobre els embassaments i pantans arreu de Catalunya, a la Garrotxa els aqüífers són el motor de l'aigua que es necessita a la comarca. Pérez detalla que han recuperat uns nivells excel·lents.
Els aqüífers de la Garrotxa, i de fet l'aqüífer Fluviamuga, no només de la Garrotxa, sinó també de d'altres contrades gironines, estaven uns nivells que no s'acabaven de recuperar. Ara han rebentat. I una forma de veure que han rebentat són, per exemple, detalls com que el Fluvià o el Gurn, qualsevol afluent del Fluvià porta aigua ja i no s'asseca.
La circulació d'aigua en aquests aqüífers és abundant i garanteix unes reserves d'aigua per al futur més proper.
Baixen amb molta quantitat d'aigua. Això vol dir que el subsol encara està deixant anar aquesta gran quantitat d'aigua i això és una molt bona notícia que ens garanteix abastiment, ens garanteix regadiu i ens garanteix que els camps, encara com a mínim un mes, tot i que no plogui ni una gota, doncs estiguin completament empapats d'aigua.
Més de la meitat d'estacions del Meteocat han registrat el març més plujós des que tenen registres, segons dades que només tenen en compte els primers 24 dies del mes. Així, una setmana abans de l'inici de l'abril, 95 aparells meteorològics dels 186 operatius a Catalunya ja han sumat precipitacions més abundants que cap altre any.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, demana que el tram de carretera que passa per davant l'escola sigui de 30 km per hora. Explica que els controls de Mossos d'Esquadra i els radars del Servei Català de Trànsit que s'han posat al municipi durant alguns dies han contribuït a reduir aquesta velocitat. Natàlia Moreno.
La velocitat a la carretera principal de les Planes d'Hostoles fa temps que s'ha convertit en un problema, ja que els vehicles passen a unes velocitats bastant superiors a les permeses. Des de l'Ajuntament van decidir posar-hi fre i ja fa unes setmanes que els Mossos d'Esquadra amb els seus controls de trànsit i els radars pedagògics del Servei Català de Trànsit han aconseguit que els conductors redueixin la velocitat en aquest tram. Tot i això, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, explica que ara els vehicles comencen a circular a la velocitat que toca.
El radar ha vingut bastants de dia, s'ha notat amb l'efecte, amb la reducció de la velocitat, ha vingut en diferents hores del dia, ens consta que hi ha hagut bastantes sancions, encara no tenim els resultats, els tindrem al llarg d'aquesta propera setmana, però sí que s'ha notat que els vehicles ara comencen a circular a la velocitat que pertoca. Sí que és veritat que hi ha alguna punta, sobretot a les nits, a partir de les 10 del vespre i matinades o primeres hores del matí.
A més, una de les reclamacions de l'alcalde de les Planes d'Hostoles és que el tram de la C63, que passa per davant de l'escola, es redueixi la velocitat 20 km per hora, ja que és un tram potencialment perillós pels nens i nenes, sobretot a les entrades i sortides.
Demanar que el tram de davant de l'escola passi a 30 km per hora i no 50 com és ara, i que es reforci la senyalització també vertical en aquest punt i es faci més pedagogia per part també del cos de Mossos d'Esquadra, que siguin més presents per aconseguir això, no? Que els vehicles que travessen la nostra travessera ho facin amb la velocitat que pertoca.
Totes aquestes accions tenen un sol objectiu, que és el de controlar la velocitat dins del municipi i, en conseqüència, que els vianants puguin passejar tranquils per aquests trams del poble. A més, des de l'Ajuntament expliquen que no es quedaran aquí i que volen seguir fent més actuacions i més pedagogia als conductors dels vehicles que passen a una velocitat no permesa.
De les Planes d'Hostoles passem a parlar de la Vall de Bianya, on l'Ajuntament està fent millores a la xarxa d'aigua de la Canya. Concretament, s'estan substituint canonades i col·locant nous comptadors a diversos carrers amb l'objectiu de reduir fuites. L'obra té un cost que ronda els 450.000 euros i està previst que els treballs durin unes setmanes. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya està fent millores aquests dies a diversos carrers de la Canya. Concretament, s'està fent substitució de canonades amb l'objectiu de reduir fuites. També s'estan col·locant nous comptadors d'aigua i es té previst substituir els punts d'hidrant. Es tracta d'un projecte que ronda els 450.000 euros i que està subvencionat en bona part per l'Agència Catalana de l'Aigua i pel Departament d'Acció Climàtica. En parla Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya.
Era el que teníem, que feia més temps que estava fet i ja en teníem més pèrdues. L'altre, com que ho tenim més, és més recent de fet, allà no n'hi tenim, però que és el sector de la canya, que era tot el sector que fa poder 40 o 50 anys que es van a fer les canonades, doncs ara evidentment que ens ha anat molt bé tenir aquesta subvenció.
Es té previst que les obres durin unes setmanes. Des de l'Ajuntament asseguren que ja tenen el projecte a punt per seguir amb més millores d'aquest tipus a altres carrers. També a la Canya el consistori té previst fer altres millores a diversos carrers.
Però tot i així s'està previst doncs, allà doncs, canviar doncs, en clavegram, canviar enllumenat i posar-hi tots els serveis nous. Vull dir, amb això tenim un projecte que puja uns 2 milions d'euros, doncs que l'anirem fent per parts, no?
L'alcalde de la Vall de Bianya espera poder incloure aquest projecte al Pla Únic d'Obres i Serveis.
Moment de repassar la resta d'actualitat, en aquest cas, de la demarcació gironina. L'operari ferit crític aquest dimecres a l'incendi d'un supermercat al centre de Girona ha mort aquesta matinada a l'Hospital Josep Trueta de la mateixa ciutat. L'home va quedar atrapat a dins a la sala de màquines i els bombers el van rescatar quan el foc ja estava completament desenvolupat. Els serveis d'emergència el van reanimar d'una aturada cardiorrespiratòria i el van traslladar de seguida al Trueta, on va ingressar en estat crític, però els metges no han pogut fer res per salvar-li la vida. A banda de la víctima mortal, una noia de 20 anys també va necessitar ser traslladada a l'hospital per inhalació de fum. El SEM va concretar que segurament és una de les veïnes de l'edifici, als baixos del qual hi ha el supermercat afectat. No ens movem de Girona perquè l'Ajuntament ha impulsat una desena de cursos formatius per cobrir les necessitats del mercat laboral que té la ciutat. Ha estat a través d'una enquesta que es fa arribar a les empreses que el consistori ha detectat que hi ha dificultats per trobar perfils professionals adequats en sectors com el tècnic industrial, la logística i el transport, el sociosanitari, la restauració i l'administració i gestió. Per això, des del Servei Municipal d'Ocupació s'han programat diferents cursos formatius envers aquestes especialitats, però també en àmbits que abans no es donaven, com la neteja, la recollida de residus o la rehabilitació d'edificis. Les inscripcions per apuntar-se ja estan obertes a la web de l'Ajuntament. Al Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols han comprat uns terrenys de 15.700 metres quadrats a les afores de la ciutat per construir-hi un pavelló polivalent que aculli actes socials, culturals i recreatius. L'equipament ocuparà part d'aquesta parcel·la i la previsió és que s'obri d'aquí a 2 anys. Donarà servei a l'Ajuntament, però també a les associacions, escoles i entitats esportives. Per exemple, s'hi podran fer els concerts de Carnaval o el dinar de la gent gran, segons concreta l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes. El nou edifici polivalent permetrà deixar de llogar l'embalat que durant 6 mesos s'ubica al Guíxols Arena. Aquest mateix 2025, a més, part de l'espai serà un aparcament per als festivals Idíl·lic i Portaferrada. I el Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de Catalunya, ofereix aquest dissabte sessions especials per observar el primer eclipsi de sol de l'any. Es tracta d'un eclipsi parcial que des d'Àger, on està ubicat el parc, es podrà veure entre les 11 del matí i 2:15 del migdia, quan la calor canviarà i les ombres es percebran més dèbils. En aquest punt de Catalunya, l'eclipsi parcial serà el 26,9% i la reducció de llum o enfosquiment del 16,3%. A Catalunya, el millor indret per veure aquest eclipsi seran les comarques de Ponent. Tanmateix, Ferrocarrils de la Generalitat també habilitarà un punt d'observació del fenomen astronòmic a l'estació de muntanya de la Vall de Núria, amb ulleres homologades, cadires i gandules per als assistents.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Tornem a la Garrotxa. El Max Sanya s'imposa al Garrotxa Startup d'enguany. Era la segona edició d'aquest programa d'emprenedoria per a joves de l'associació Garrotxa Tech. Segons el president de l'entitat, Aleix Lagares, enguany s'ha notat un major nivell, tant pel que fa als participants com també per part dels formadors. Destaca també el nombre de joves provinents de formació professional.
El Mac Guillem Sanyes, amb el projecte El Joc del Tresor, ha estat el guanyador de la segona edició del programa d'emprenedoria per a joves Garrotxa Startup. S'ha endut 1.500 euros. Víctor Camacho, amb el projecte Eviternia, s'ha endut el segon premi de 500 euros. Segons el president de l'associació Garrotxa Tech, Aleix Lagares, enguany s'ha notat un augment del nivell dels participants.
Penso que aquest any s'ha professionalitzat molt, s'ha consolidat el model, els formadors de primer nivell a nivell nacional i europeu. Penso que s'ha creat un precedent a la Garrotxa que s'hauria de replicar a tot Catalunya.
Lagares destaca la varietat d'idees de negoci que s'han treballat i destaca l'augment de nivell que ha fet també el mateix programa d'emprenedoria amb ponents i formadors de primer nivell. Destaca també el nombre de participants provinents de formació professional.
Aquest any, sorprenentment, persones formades de amb graus superiors, que això ho hem agafat molt bé perquè la vinculació amb els centres educatius ha estat molt correcte aquest any i fem una crida també que els centres educatius ja facin ells la seva pròpia crida cap al programa i que sigui algo complementari a la formació professional que s'està realitzant a la comarca.
Prop d'una desena han estat els finalistes que aquesta setmana han presentat davant el jurat la seva proposta de negoci a l'Espai Cràter en el marc de la jornada Garrotxa Startup Day.
De Garrotxa Tech a la Fundació Impulsa, que celebra el seu desè aniversari a la Garrotxa. Des del 2018 ha acompanyat a més d'un centenar d'alumnes a finalitzar els estudis de formació professional. En el projecte hi participen 30 empreses que donen informació al jove, que farà 25 hores de voluntariat a entitats socials. Ens en dona més detalls en Néstor Carvajal.
La Fundació Impulsa compleix 10 anys. Aquesta entitat ajuda joves estudiants amb mancança de recursos econòmics a finalitzar els seus estudis de cicles formatius. 650 estudiants des de l'any 2015 a 9 comarques de Catalunya i 116 a la Garrotxa des del 2018 han sigut acompanyats, amb un 80% d'èxit en comparació del 50% d'alumnes graduats que tenen aquests estudis a Catalunya. L'ambaixador a la nostra comarca de la Fundació Impulsa, Jordi Rabat, explica una mica com és el procés.
Selecciona previ l'institut. Actualment aquí a la Garrotxa els 9 instituts, 8 dels locals de la Garrotxa més un el de Mer, que per proximitat al territori també ens anava molt bé. I aquí els professors detecten quins alumnes en els propers 2 anys cauran del cicle formatiu per falta de recursos econòmics. Una vegada l'institut els proposa per entrar dintre del cicle, nosaltres els fem tota una metodologia tant de seguiment, tant econòmic com de persona, per veure si realment encaixa l'alumne.
Durant el seguiment es proveeix al jove d'un ordinador i 5 formacions. Per exemple, aprendre a estimar-se un mateix. També hi és present la figura del mentor, com a suport no només de l'estudiant, però de la seva família. Actualment, a la Fundació hi participen 30 empreses. La directora de la Fundació Impulsa, Rosa Pujols, fica en context l'impacte d'aquests ajuts.
I sortir de vegades d'aquesta precarietat que hi pot haver-hi, no? A nivell laboral, doncs, si no tens uns estudis, no? Que permetin, doncs, desenvolupar-te professionalment i fer aquesta trajectòria de vida, no? De fet, hi havia uns estudis, no, que deien que a l'Estat una persona que abandona els estudis, no, li suposa al cap de tota la seva vida uns 300.000 euros de cost, no, en tot el que pot ser prestacions, subsidis, una sèrie de coses, no, a nivell de, doncs, de sanitat, etc, etc, no? Llavors, per tant, si fem aquesta comparativa, no? 3.500 euros o 3.800, ara que ja hem fet una miqueta el recàlcul del que ens suposa.
Per participar-hi com a empresa o mentor, es pot contactar a través de la web d'Impulsa o el contacte directe de Jordi Rabat.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, l'hoquei Olot visita Girona per afrontar un duel d'alçada. Els olotins jugaran a la pista del rival, amb qui estan empatats a punts a la part alta de la classificació. I arriben, com a tercers classificats, a un punt del play-off descens i amb l'aspiració d'allargar la il·lusió fins al final de la Lliga. Queden 5 jornades perquè s'acabi el curs del grup sud de l'hoquei Lliga Plata, un partit a terres gironines que es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre, des de mitja hora abans en directe a Ràdio Olot. Fa 4 temporades l'hoquei Olot lluitava per l'ascens a l'hoquei Lliga Plata i jugava eliminatòries de play-off per arribar-hi. Al cap de 4 cursos, ara l'equip olotí pensa en optar a les places d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Des que competeix a la categoria de plata, mai s'havia trobat en aquesta situació i ha demostrat que està capacitat per competir-hi. Després d'una nova victòria per golejada a la Josep Jou a la darrera jornada, l'hoquei Olot afronta les últimes 5 jornades de competició havent complert ja l'objectiu inicial de la temporada, segons explica l'entrenador de l'equip, Miqui Ràfols.
Crec que a aquestes alçades podem dir que l'objectiu que ens havíem marcat a l'inici de temporada, doncs, l'hem assolit, que era estar moltes jornades a la part de dalt i aprendre a competir partits com el que ens ve aquest cap de setmana.
El rival de l'hoquei Olot és el que a inici de temporada apareixia en totes les apostes per ser un dels equips candidats a l'ascens i al seu retorn particular a l'equip Lliga. El Girona Club Hoquei ha fet una plantilla, un pressupost i un projecte pensat per tornar a la màxima categoria un any després del descens. Compta amb jugadors amb molta experiència, com el mateix Jaume Llaverola a la porteria, i jugadors diferencials com Sergi Canet o Borja Ramon, màxims golejadors de la plantilla de Xevi García.
Esperem un Girona, doncs, una mica amb els seus punts forts, que és grans individualitats, un, uns 4 o 5 jugadors acostumats a jugar a Hockey Lliga, acostumats a jugar partits complicats, que més d'un ha jugat diferents vegades a la fase del play-off de descens per no baixar.
El Girona Club Hockey Olot jugarà aquest dissabte a les 8 del vespre al pavelló municipal, al Palau 2 de Girona. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a Ràdio Olot. D'hoquei patins passem a parlar de futbol territorial, en aquest cas el Sant Jaume Olot B, que segueix amb la bona dinàmica i agafa distància amb el segon classificat, precisament un altre garrotxí, el Bosc de Tosca. Els garrotxins fa moltes setmanes que són líders de la segona catalana grup 1 i es consoliden en aquesta zona de descens directe. Tot i això, l'entrenador Jordi Freixa explica que amb aquesta plantilla jove la pressió els pot passar factura en alguns partits. Senyor Puigverd.
7 jornades i 21 punts en joc. Això és el que queda de temporada per alguns equips del grup primer de segona catalana. Actualment el líder és el Sant Jaume Olot B i el segon classificat és el Bosc de Tosca. El filial de l'Olot fa moltes setmanes que se situa al capdavant d'aquest grup i cada vegada queda menys per aconseguir una fita històrica que al principi no era l'objectiu. Després de golejar el Cué, el Sauleda, els de Jordi Freixa volen seguir amb la bona dinàmica, ja que després de la derrota en el derbi contra el Bosc de Tosca i el Fornells, acumulen 4 jornades consecutives sumant 3 punts. Freixa diu que l'equip està competint a un nivell molt alt i que l'objectiu no és quedar primer, sinó que és seguir amb aquesta idea de joc i lluitant partit a partit.
Jo sempre dic el mateix, des que estic aquí, a les 3 últimes jornades parlem dels objectius reals de l'equip. Estem allà, anem a disfrutar, anem a competir, vale? I després, com quedin 3 jornades, que queda realment sí que queda molt poc, si estem per competir a l'ascens directe, l'ascens directe. Si play-off, play-off. I si no, pues no, però fins a les últimes 3 jornades amb una lliga tan igualada com està sent, doncs l'objectiu ara mateix és continuar competint partit a partit.
El Sant Jaume Olot B es troba a una distància de 6 punts del Bosc de Tosca, que és segon, i a 8 del Fornells, que és tercer, però amb un partit menys. A més, aquest cap de setmana, els grocs visiten el camp del Fornells en un duel que pot deixar encara més líder al Sant Jaume. Tot i això, Freixa avisa els jugadors que han de seguir proposant aquest futbol cada partit per estar més a prop d'aquest ascens. A més, també afirma que és possible que la pressió els pugui jugar una mala passada en alguns partits.
Possible, però també venim de l'experiència de l'any passat, que l'any passat van fer una segona volta de no diria d'ascens directe, però sí de play-off, i el moment clau no vam saber gestionar, digue-li, aquesta pressió o així, que no hi hauria de ser, perquè al final les pressions crec que són en altres situacions de la vida, però no ho vam saber gestionar. Crec que tenim aquesta experiència, crec que l'equip és millor que l'any passat en quant a quantitat de jugadors i en quant a qualitat.
El Sant Jaume Olot B jugarà fora de casa al camp del Cala Guidó, que s'hi juga la vida per intentar no baixar de categoria. El partit es jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda.
Final del partit, final dels 50 minuts, la cosa va de 5, Hockey Olot 5, Congrés 1, sí, pinya d'equip competidor, pinya d'equip lluitador, i pinya d'equip que tancarà la jornada a ni més ni menys que un punt del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal.
L'hoquei Olot s'ha guanyat el dret a somiar. Queden 5 jornades pel final de Lliga i segueix en la lluita per les places d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Aquest dissabte, prova exigent en un duel gironí de categoria. Els olotins visiten la pista del Girona Club Hockey, rival que tenen just per sota de la classificació. Aquest dissabte en directe des del pavelló Palau 2 de Girona, Girona Club Hockey, Hockey Olot. A partir de 7:45 del vespre a la prèvia i a les 8 al partit, amb Roger Isern i Anna Prat. L'Hockey Patins es viu i s'escolta a Ràdio Olot.
I avui, a la contraportada, el Surti com Surti. Estrena en playback aquest cap de setmana a Sant Joan les Fonts. Ja fa una dècada que aquest grup de jubilats es diverteix i fa divertir a la resta, tot recordant cançons pròpies de la seva joventut. Han habilitat 2 telèfons per reservar entrada gratuïta.
Ja fa una dècada que una quinzena de jubilats de Sant Joan les Fonts preparen un espectacle de playback i durant l'any el van oferint a diversos llocs. Al Surti com Surti estrenen espectacle aquest cap de setmana, amb una sessió el dissabte i una altra el diumenge a les 5 de la tarda al Centre Sociocultural Sant Joanenc. En parla Albert Plana, membre del Surti com Surti.
La temàtica que fem sempre una mica de tot, una mica de català, una mica de castellà, una mica d'anglès, una mica de música còmica, en fi, i al final sempre mirem d'acabar amb un musical, una cosa així com aquest any també hi haurà la representació d'un musical.
Un espectacle que han treballat des de fa mesos.
Des del setembre aquí estem treballant. El setembre comencem, diguéssim, nova temporada i solem estrenar l'últim cap de setmana del mes de març. I cada setmana ensegem i busquem el vestuari i ens ho preparem tots nosaltres.
I l'objectiu que es proposen com a grup és ben simple.
Passar-nos-ho bé i fer-ho passar bé a la gent. Aquest és l'objectiu principal. Nosaltres ens ho passem molt i molt bé i volem que el públic en gaudeixi. I també anem a moltes residències i també la gent de les residències, aquella hora i mitja o dues que es tenen a nosaltres, també s'ho passen molt bé. Proves és que aquest any encara hem d'estrenar i ja tenim 7 bolos. No s'havia passat mai això.
L'espectacle és gratuït, però cal inscripció trucant al 650 052 445 per anar-hi el dissabte 29 o al 659 189 356 per anar-hi el diumenge 30 de març.
Amb el Surti com Surti tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 27 de març de 2025. Com sempre, més actualitat a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Lot, Facebook, Twitter i a Instagram. Més informació a l'antena del 98.1 FM i radiolot.cat a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.